Model Migdia, amb Joan Trias. Són les dues de la tarda i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest dimecres 22 de setembre i a aquesta hora són aquestes.
Totes aquestes ofertes més àmplies lo que fan és en contra d'una major possibilitat de planificació.
Aquesta reobertura de l'oci nocturn, que només afecta a espais a l'aire lliure, realment tindrà poquíssima incidència, si fins i tot dic que almenys a Tarragona.
Todo rápido ya, salvar lo máximo posible de animales, la parte civil también evacuaciones rápidas, es caos. Nadie sabe, estamos todos fatal.
La repetició no és una mesura barata, és a dir, sembla que no costi res, però en realitat repetir al sistema educatiu li costa molts calés.
El proceso en que nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado.
Aquests són els protagonistes d'una jornada de la que anem de treure l'entrellat polític, social, cultural i esportiu. Tenim una hora d'informació i anàlisi per endavant i a Estel Migdia tenim tot un equip preparat per explicar-t'ho. Per això saludem a aquesta hora el tècnic de so darrere la peixera Jordi Carretero, a Pau Massí pel capdavant de la producció, a Judit Casellas i Sílvia Muñoz als exteriors d'aquests estudis i a l'equip d'informació i redacció d'aquesta casa, Olma Giró, Xavi Toscano i Anna Closa. Aquest dimecres volem començar preguntant-nos què ha passat amb les dosi de vacunes que han caducat a casa nostra. Hi haurà precisament tercera dosi de vacunació per la gent gran de Catalunya? Quina és la situació del volcà de la Palma i quina n'és també la seva afectació? Com es preparen a casa nostra les ciutats de Tarragona i Barcelona i quins en seran els dispositius per les seves festes majors? I finalment, què és el que està passant amb la llei sobre l'audiovisual i de quina forma afecta les produccions catalanes? Aquestes són algunes de les preguntes que ens plantegem per avui i que des d'Estel Migdia intentarem respondre tot seguit. Tots presentats, comencem a saber a aquesta hora què és el que passa a casa nostra i a la resta del món. De moment comencem a mirar cap al cel i saber quin temps farà aquesta tarda i les primeres hores de demà. Ens ho explica tot plegat Jordi Miralles. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. La nuvolositat es mantindrà variable al llarg de les properes hores a les comarques del sud de Catalunya, on aquest matí hem tingut precipitacions, i també hi haurà força núvols a les comarques del litoral i del prelitoral, més clarenes a la resta. Aquestes últimes hores de l'estiu, que recordem que acaba a les 9 i 21 minuts d'aquesta nit, vindran marcades també per un temporal marítim que afectarà la costa de Barcelona i la costa de Tarragona amb onades de més de 2 metres alçada a causa del vent al nord-est que hi bufarà. La previsió per demà ens anuncia augment de la nuvolositat a tot Catalunya, risc de ruixats en qualsevol moment del dia, sobretot litoral, prelitoral i punts de l'interior, no tant cap a l'àrea del Pirineu, i temperatures que seran una miqueta més baixes que les d'avui.
Passant 3 minuts i mig de les 2 del migdia i ara sí comencem amb la informació de casa nostra. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I és que Salut xifra en 69.000 les dosis caducades en les últimes setmanes a Catalunya. El departament ho atribueix a la dificultat de calcular l'oferta a la vacunació sense cita.
La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha comunicat fa una estona que el fet que la població es pugui vacunar sense cita prèvia ha dificultat l'administració de la vacuna. Cabezas ha restat importància a les prop de 69.000 dosis que s'han quedat a la nevera.
Aquesta xifra, si la miren en relació a aquelles quasi 11 milions de dosis administrades, és un 0,6% de les dosis administrades. És a dir, no arriba a ser un 1%, 0,6%. I per què? Observem que, malgrat tenim tot el sistema sanitari obert, els punts de vacunació oberts, tot obert perquè la gent es vagi vacunant, la gent no acudeix a vacunar-se.
Cabezas ha afegit que països com França o els Estats Units han admès que un 5% de les vacunes també els han caducat, un percentatge que respecte a Catalunya és superior. Per al que fa als punts de vacunació als campus universitaris, s'hi han administrat prop de 1.300 dosis.
A més, Cabezas ha afegit que sobre la previsió de vacuna amb una tercera dosi a les persones més grans que no viuen en residències, està sobre la taula.
Si s'acabés fent, que es faria en les properes setmanes, primer es destinaria la tercera vacuna als majors de 90 anys i a partir d'aquí s'administraria a les següents franges d'edat. Cabezas estava acompanyada de l'investigador de l'IRSI Caixa al campus Can Ruti, el doctor Julià Blanco, i ha afegit que el següent pas de la tercera dosi seria administrar-la als majors de 65 anys. També ha deixat clar que, segons els científics, ara per ara, per la població general, no caldria una tercera dosi.
I és que pel que fa a l'evolució de la pandèmia a casa nostra, el risc de rebrot avui millora fins als 68 punts i passa de moderat a baix, un fet que no es donava des de juliol del 2020.
Baixen les hospitalitzacions per Covid d'una trentena i pugen una mica els ingressos a l'UCI. Ara hi ha 550 pacients als hospitals amb coronavirus, 197 a les unitats de crítics. Els indicadors, la velocitat de propagació i la positivitat es mantenen estables. S'han posat prop de 14.000 vacunes més i el 80% de persones vacunades, tots els més grans de 12 anys, tenen ja la pauta completa.
I a tot plegat, Amnistia Internacional demana que s'entreguin 2.000 milions de vacunes als països més pobres abans de final d'any.
La ONG alerta que milions de vides a Llatinoamèrica, Àfrica i Àsia depenen de les farmacèutiques. Denuncia que de les 5.760 milions de dosis administrades en tot el món, només un 0,3% ha anat a parar als països que menys ingressen, mentre que al voltant del 80% van anar als països amb un ingrés més alt i mig.
Més qüestions a aquesta hora, perquè després de doblegar la corba de la cinquena onada de la Covid, el govern ha autoritzat la reobertura de l'oci nocturn. Obriran a partir d'avui fins les 3 de la matinada a l'exterior i l'horari de la restauració s'allarga fins a la 1, Anna.
Podria implantar el passaport Covid a Catalunya. S'ho planteja després de les bones dades de la pandèmia dels últims dies i després que el Tribunal Suprem l'hagi acceptat a Galícia.
Sobre l'oci nocturn també n'ha parlat l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, al matí de Ràdio Estel.
Avui Tarragona celebra la seva festa major, Santa Tecla, i l'alcalde considera que la reobertura a la ciutat no es notarà.
De fet, el que és clar és que aquesta reobertura de l'oci nocturn, que només afecta espais a l'àrea lliure, realment tindrà poquíssima incidència, si fins i tot dic cap, almenys a Tarragona, perquè la majoria de locals d'oci nocturn no disposen de terrassa.
Ricomà ha celebrat que, de moment, totes aquelles persones que han comprat entrades per la Festa Major de Santa Tecla hi han assistit. El consistori ha gestionat un total de 30.000 entrades.
I anem també a aquesta hora cap a La Palma. La lava ja ha sepultat 320 cases i 300 explotacions agràries i s'han desallotjat 6.000 veïns.
L'últim municipi víctima del Cumbre Vieja ha estat Todoque, que ha desaparegut sota la lava del volcà. Els veïns desallotjats ho titllen de desgràcia i han dit en declaracions cedides a la televisió canària.
Una puñetera desgracia, la verdad. La verdad que hace mucho daño. ¿Qué quieres que te diga?
Todo rápido y ya, salvar lo máximo posible de animales. La parte civil también, evacuaciones rápidas, es caos. Nadie sabe, estamos todos fatal, psicológicamente hablando y abatidos, sin dormir. Nadie puede dormir, escuchar, se puede escuchar perfectamente. Es una locura.
Quatre boques segueixen expulsant lava mentre baixa la senyal de tremolor. S'espera que el núvol de diòxid de sofre del volcà arribi aquesta tarda a la península. La lava avança molt lentament i se situa a 2,5 quilòmetres del mar. El govern canari calcula que l'erupció del volcà ha provocat pèrdues per valor de 400 milions d'euros.
I d'aquí a 3 setmanes el govern portarà els pressupostos al Parlament. A hores d'ara, el conseller d'Economia, Jaume Giró, exclou el PSC del pacte dels comptes i assegura que l'únic acord que contempla és el de la CUP. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Giró ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio que les reunions que ha mantingut amb els anticapitalistes han anat bé, sobretot perquè l'executiu no apujarà els impostos a Catalunya i treballa per beneficiar els col·lectius més vulnerables. De moment, el conseller d'Economia només veu viable un pacte entre les forces independentistes.
Normalment, pactes prioritàriament amb qui tens la majoria d'investidura. I, per tant, la nostra voluntat i la del conseller d'Economia en particular és pactar els pressupostos amb la CUP.
Giró també ha confessat que va demanar no ser a la taula de diàleg perquè una cosa és governar el país i l'altra és la negociació política.
I encara a casa nostra, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya celebra que el govern espanyol hagi ajornat la llei de l'audiovisual, però alerta que només estaran satisfets si realment es fixa una quota mínima pel contingut en català.
El text de la norma s'havia d'aprovar al Consell de Ministres d'ahir, però a última hora va saltar de l'ordre del dia després que Esquerra alertés que el seu sí als pressupostos dependria, en part, que la llei blindés el català. El president del CAC, Roger Lopàger, celebra en declaracions a aquesta ràdio l'ajornament de la llei, tot i que assegura que l'únic escenari que contempla com a vàlid és que el govern espanyol blindi el català.
Home, realment que no s'hagin recollit unes al·legacions que creiem absolutament raonables ens preocupen extraordinàriament i sobretot ens preocupa pel futur del català en l'àmbit audiovisual, que creiem que és molt important perquè la gent jove consumeix molts continguts audiovisuals a petició.
Celebra també l'anunci que va fer ahir l'executiu català que contempla en el pla de govern la creació d'un hub audiovisual a Catalunya.
Gràcies, Judit. Parlem també sobre educació, perquè professorat i centres escolars tendeixen a fer repetir una mica més els nois que les noies. Així ho explica el cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill, Miquel Àngel Alegre, en una entrevista al matí a Ràdio Estelana.
El sociòleg apunta que existeix una desigualtat educativa que té a veure amb el gènere i que en aquest cas les beneficiades són les noies.
Hi ha unes desigualtats educatives que tenen a veure amb el gènere. I en aquest cas, les beneficiades, per entendre'ns, són més les noies. Tot i així, una cosa que també es veu és que a igualtat de competències, és a dir, una noia que demostra unes competències, que rendeix una manera, que té unes determinades notes, qualificacions, que un altre noi, el sistema, el professorat, els centres tendeixen a fer repetir una mica més els nois que no pas a les noies. És a dir, hi ha alguna cosa que té a veure amb una desigualtat de partida, però després també hi ha alguna cosa que té a veure amb què es creu que la repetició ha de ser més beneficiosa pels nois que no pas per les noies.
Les dades que ha presentat aquesta setmana l'OCDE donaven a conèixer que Espanya multiplicava per 4 la mitjana internacional del nombre d'alumnes de secundària que repeteixen. El sociòleg ha exposat que el fet que l'alumne repeteixi ha d'anar acompanyat d'unes ajudes de reforç en el curs següent o bé que tingui algun tipus de material que s'adapti a les dificultats. Però el sistema educatiu potser no s'ho pot permetre. Així ho explicava.
La repetició no és una mesura barata, és a dir, sembla que no costi res, però en realitat repetir al sistema educatiu li costa molts calés. Més calés dels que costen aquests suports que aquest alumnat hauria de poder rebre en el curs següent.
12 minuts i mig que passen de les 2 de la tarda. Més notícies. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que va aparèixer calcinada a l'interior d'un vehicle al municipi d'Albinyan, al Baix Penedès.
Els fets van passar aquest dimarts a la mitjanit, quan una trucada va alertar d'un incendi en aquesta localitat. Quan els bombers van arribar al lloc dels fets, van constatar que es tractava de l'incendi d'un vehicle i van informar a la policia que a l'interior hi podria haver el cos d'una persona. En arribar al lloc, els agents van corroborar que el cadàver estava calcinat. L'estat d'aquest cadàver no ha permès saber si es tracta d'una dona o d'un home. La investigació es troba sota secret de sumari.
De fet, Anna, segons apunta l'Agència Catalana de Notícies, el titular del vehicle seria un home d'origen estranger, veí del Vendrell, i que té antecedents per delictes relacionats amb les drogues. És per això que la policia no descarta que l'incident tingui alguna cosa a veure amb el tràfic d'estupefaents. Seguim amb més successos, perquè Mossos d'Esquadra també investiga el cas d'un home que s'ha presentat a la comissaria de Vistalegre, Girona, aquest dimarts a la nit amb ferides d'arma blanca.
L'home d'entre 30 i 40 anys tenia dues punyalades, una a l'esquena i l'altra a la zona de la clavícula. Fins al lloc s'hi van desplaçar una ambulància del SEM que va traslladar el ferit a l'Hospital Trueta. Segons fonts del centre, la víctima hi ha quedat ingressada en estat greu però estable. La policia està pendent de prendre-li declaració per intentar aclarir què és el que va passar.
I encara a Vic, un menor resulta ferit en caure per un balcó quan es disposava a robar en un pis. El jove ha estat traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona.
Els fets van tenir lloc diumenge a la nit al carrer Pius 12. La investigació apunta que el menor estava intentant escalar per la façana per entrar a robar en un dels pisos. A causa de la caiguda, va resultar ferit i va haver de ser traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona. El seu pronòstic està reservat.
I un miler d'agents de la Guàrdia Urbana vetllaran per la seguretat durant les festes de la Mercè. 467 ho faran en torn de nit, ho ha confirmat així el cap del cos, l'intendent Pedro Velázquez.
L'objectiu és assegurar els nivells òptims de convivència, mobilitat i seguretat. Ho ha defensat el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle.
Bé, el tema des del punt de vista del que és la prevenció i la seguretat és que nosaltres volem una festa major, que segur que serà festiva, cívica i segura. Aquest és l'objectiu que ens hem marcat.
Sobretot augmentarà el control d'establiments de venda de begudes alcohòliques i es treballarà per evitar la venda ambulant no autoritzada, sobretot d'aliments i de begudes. Es desplegaran gairebé 700 operaris per reforçar les tasques de neteja. També s'habilitarà 2 punts d'informació i assessorament en matèria de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
I aquests dies fa un any de l'entrada en vigor de la llei per contenir els preus del lloguer, que limita els augments i, en alguns casos, els rebaixa. Doncs bé, a Barcelona el preu del lloguer ha caigut un 7% amb un preu mitjà de 904 euros i a Catalunya un 2,7% amb un preu mig de 713 euros.
Són dades de les fiances dipositades a l'Incasòl. I tot i que el preu varia segons els districtes, la mitjana de la renda dels nous contractes a Barcelona va ser de gairebé 60 euros menys. Les dades mostren que els preus baixen per tercer trimestre consecutiu. En comparació amb l'any anterior, el preu del lloguer als municipis regulats ha baixat un 3%, mentre que s'ha mantingut als municipis no regulats.
I pel que fa al preu, el preu de la llum precisament tampoc dona treva. Avui s'enfila fins als 175,87 euros al megawatt hora.
És el segon registre més alt de la història després de la xifra rècord de fa dijous, de tot just dijous passat, que va arribar als 188,18 euros al megawatt hora. La franja més cara avui serà entre les 8 i les 9 del vespre.
Passat tot just un minut d'un quart de 3 de la tarda, anem cap a Andorra perquè la polèmica per l'ús del vel islàmic a l'escola passa del Liceu Comte de Foix al govern andorrà. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. La denúncia d'una família contra el Liceu Comte de Foix per prohibir a la seva filla portar el vel islàmic a l'escola ha activat una situació que fins a la data i de manera pública no s'havia donat al Principat i que compromet també el govern més enllà del Ministeri d'Educació. El cas es va donar la setmana passada, a l'inici de curs, i des d'aleshores cap dels dos nens ha tornat a l'escola en senyal de protesta.
I el mateix país, Andorra, explica que la ciutat esportiva en camp ja és una realitat, Olma.
Sí, el Futbol Club Andorra i la Federació Andorrana de Futbol han signat un acord de col·laboració per establir sinergies entre els dos projectes d'estadi a la parròquia d'en camp.
La Comissió de Participació Ciutadana d'Andorra, presentada per la ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, arrenca el proper 2022.
L'objectiu d'aquesta comissió, en paraules de la mateixa ministra, és que la ciutadania pugui prendre part de les polítiques públiques i fer-la partícip de les decisions polítiques que puguin sorgir.
Esports. I obrim també aquesta hora plana esportiva. En els esports, la imatge del dia l'acaba de protagonitzar fa pocs minuts Ronald Koeman. Després de totes les informacions que han aparegut aquests dies sobre la seva possible destitució, ha sortit en roda de premsa, ha llegit un comunicat i ha marxat sense respondre a les preguntes dels periodistes. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda. Com ha anat tot plegat i què és el que ha passat?
Doncs bona tarda, Joan. Mira, Ronald Koeman s'ha fartat de ser el protagonista de la setmana i ha volgut sortir al pas de les crítiques d'aquesta setmana. Ha entrat, s'ha posat les ulleres, ha desplegat un paper i ha llegit durant poc més de 2 minuts un escrit on ha reclamat el suport de tot el Barça, premsa inclosa, en el projecte que està liderant. Escoltem-lo.
El proceso en que nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado en palabra y en hechos. Apoyan la política técnica y el proceso que estamos realizando.
Koeman ha demanat també als aficionats que segueixin animant l'equip com ho va fer en el partit contra el Granada. L'holandès també ha parlat que la seva idea de renovació de la plantilla hi tenen cabuda els nois del planter.
Lo bueno de volver a reconstruir el equipo es que los jugadores jóvenes tendrán oportunidades como en sus días las tuvieron Xavi y Iniesta. Pero se pide paciencia.
En aquest sentit, l'entrenador ha explicat que jugar a Europa és un emprenentatge per a aquests joves i per això ha demanat aquesta paciència. Concretament ha dit que no es poden esperar miracles a la Champions, que la derrota contra el Bayern s'ha d'analitzar des d'aquesta perspectiva i que cada aquest any en una posició alta a la Lliga serà tot un èxit.
Tot plegat passa el dia que el Barça viatja cap a Cádiz per disputar demà el partit de la sisena jornada de Lliga.
L'equip hi va després d'entrenar-se aquest matí a la Ciutat Esportiva, un entrenament que ha comptat amb tots els jugadors disponibles i també amb Nico González, que va ser baixa davant del Granada i ha entrat finalment en la llista de convocats per al partit dels contra els andalusos. Tot i que ha quedat fora de la convocatòria, avui també s'ha entrenat ja Ansu Fati, que podria reaparèixer aquest diumenge contra el Llevant. Al marge de l'equip, però, s'han exercitat els lesionats Pedri, Jordi Alba i Alejandro Valde.
Això passarà demà. Abans, però, aquesta tarda és el torn de l'Espanyol, que s'enfronta a l'Alavés a 8:15 a l'RCD Stadium.
Els pericos no podran comptar amb Aleix Vidal, que s'afegeix a la llista de baixes, on ja hi ha Oyarzabal, Puado i Yangel Herrera. L'Espanyol buscarà davant del Cué la primera victòria d'aquesta temporada. El duel arriba 3 dies després de rescatar un punt in extremis contra el Betis al Villamarín i 3 dies abans de tornar a Sevilla per visitar el Sánchez Pizjuán. 7 dies exigents que donen poc marge a l'error. El partit serà en directe per Movistar La Liga i aquesta tarda també es juga el Sevilla-València a la mateixa hora, 8:15, i a 10:00 el Madrid-Mallorca i el Villarreal-Elx.
Avui també juga, però, el Barça de bàsquet en el partit que obre la segona jornada de la Lliga Endesa amb la visita a la pista del Gran Canària.
Els blaugranes arriben a les Palmes després de patir diumenge passat per doblegar el Camp Murcia en l'estrena de la temporada. Tot i vèncer, els de Jessica Vicius van deixar escapar una renda de fins a 14 punts en el tercer quart, on un parcial de 16-30 va fer que s'arribés a l'últim quart amb el marcador igualat. Pel que fa al Gran Canària, també afronta el partit després d'una victòria contra el Fuenlabrada. L'enfrontament a partir de 9:15 pel canal Vamos de Movistar Plus.
I un últim apunt per acabar aquest cap de setmana coincidint amb les festes de la Mercè. El Parc del Fòrum acull l'11a edició de l'Extrem Barcelona.
La competició que s'ha presentat aquest migdia al Museu Olímpic podrà tenir públic després que l'edició de l'any passat es fes a porta tancada. L'Extrem Barcelona renova amb disciplines noves dels esports urbans i amplia l'oferta amb cultura i música urbana. Tindrà competicions com els Scooter World Championships, amb un clar objectiu de convertir l'escúter en esport olímpic. També s'hi podran veure proves de BMX i d'skate. En total, s'hi acolliran 300 esportistes de 18 països.
Gràcies, Xavi. 22 minuts gairebé que passen de les 2:00 PM. A aquesta hora encetem la secció de cultura dient per fi que sí, que és avui el dia que arriba la tardor. El Magiro, què tal? Bon dia de nou.
Confirmem que portaves molts dies volent dir que arribava la tardor, Joan.
Saps què passa? Que jo sóc poc d'estiu. A mi no m'agrada la calor.
No, és que portes 3 dies fent falses esperances als oients dient que és la tardor. No, avui sí que ho pots dir, Joan.
I espera que em passaré tota la tardor dient aviam quan arriba l'hivern, eh?
També no, per favor, no, que això és molt trist. És molt trist. Bé, bona tarda, que no t'ho he dit.
Va, avui no ens portes prou lliçons astrològiques, eh, home?
No, jo crec que ja em van tenir prou amb tot. Sí, va ser dur.
Apareix... La punset de la casa.
Gairebé. No, és que t'estic preparant una secció d'horòscops, una tremenda secció d'horòscops, i clar, una ja no dona per més, saps? En fi,
va,
què hi farem?
Por que em fas, eh?
Por? Sí, saps què em fa por a mi? Por fa deixar un bolígraf a qualsevol racó de l'estudi de ràdio Estel, Joan. I admiro tu perquè vas perdre el meu bolígraf fa 3 dies i resulta que no saps on és.
Hi ha una llegenda a Ràdio Estel que és que tu deixes un bolígraf a qualsevol taula de redacció de Ràdio Estel i els estudis, és igual on te'l deixis, com si el deixes a terra, i t'apareix al cap de 15 anys.
15 anys? Hauré d'esperar per tornar a tenir el meu bolígraf metàl·lic que el senyor Joan Trias em va robar.
És el triàngulo de Ràdio Estel, eh?
Molt bé.
Va, en fi, Olma, que hem vingut a parlar de cultura, què ens portes avui?
Val, perdó. Avui començarem amb una mala notícia, ja em sap greu, però és més per res, per també la llegenda urbana que diu que sempre s'ha de començar per la mala notícia i acabar amb la bona, no? Així ens quedem tots amb bon gust de boca. Doncs avui començo dient que lamento molt dir que el millor kebab de tot Barcelona, el cuiner de Mas, tanca després de 15 anys. It's the last goodbye, I swear. I can't rely on a dime a day alone. I no ho dic jo, que és el millor kebab de tot Barcelona, vull dir, que consti que no és una opinió personal, que també defenso que és el millor kebab de Barcelona, sinó que són diverses les enquestes que pronostiquen que era, de fet, que trist per l'any passat, però que era el millor shawarma de tota la ciutat comtal. I, vull dir, com qualsevol tancament, no, d'algun establiment, ja en si, de per si és com molt trist, però és que si a sobre els que ha baixat la persiana són locals que formen part del, doncs, del dia a dia del barri, no, de l'imaginari, de l'imaginatiu quotidiani d'aquesta Barcelona repleta de sabors exòtics, doncs encara és molt més trist.
Ara et vull fer una pregunta d'on era aquest kebab abans, però, i jo sé que tu m'entendreu tots, de fet. Tu eres de kebabs a les 6 del matí?
Era. També parlo en passat. Molt trist, això, molt trist.
Un kebab que, si no recordo malament, estava al carrer Els Templers, eh?
Sí, no, si hi has anat, segurament el recordaràs perquè tenia una porta preciosa de fusta com que convidava a entrar-hi, saps? I just estava darrere de l'Ajuntament. Mm-hmm. Però bé, s'ha de dir que, tot i que és una notícia trista, això, vull dir, és trist que tanqui el millor kebab de Barcelona i que els kebabs de les 6 del matí el millor kebab de Barcelona no podran ser, però de totes maneres el propietari del local, que era el carismàtic Salem, explicava a Time Out que no es pot parlar de moving immobiliari. En les seves paraules ell mateix deia que aquí s'han ajuntat dues coses. Se m'ha acabat el contracte del local i m'ha arribat l'edat de jubilació. Contra això no hi pots fer res. En fi, doncs, des d'aquí Ràdio Estel desitgem que vinguin noves i dolces etapes pel Salem. I ara que hi penso, també et demano disculpes per tornar a parlar de menjar aquestes hores. És que t'ho prometo que no ho faig amb mala voluntat.
Segur, eh?
T'ho prometo.
Però jo tinc molta gana aquesta hora, eh?
T'ho prometo, Joan.
Només falta que un dia em portis una entrevista amb els germans Roca i ja...
La vols?
Sisplau. Sisplau. Va, continuem amb la secció de cultura traslladant-nos a Vic, perquè el Museu Episcopal de Vic estrena, atenció, la visita Parlar amb les mans, el llenguatge de l'art medieval, una nova proposta pensada únicament per la comunitat sorda. Des de l'equip jove d'informatius, Olma, hem pogut parlar amb ells, eh?
Sí, gràcies per dir-me jove, però bàsicament hem pogut parlar amb ells i ens han dit això. Hola, Carme, bon dia.
Bon dia.
Miri, m'agradaria preguntar-li per què parlar amb les mans el llenguatge de l'art medieval és una proposta única en un museu català.
Bé, és una proposta única en un museu català perquè és la primera vegada que es fa una visita adreçada a la comunitat sorda, no amb interpretació de llengua de signes, sinó que la persona que condueix l'activitat és una persona que és sorda, que és filla de pares sords, i que ella utilitza el llenguatge signant sempre. Per tant, doncs... hi ha tot un tema d'accessibilitat que els museus estem treballant constantment i que s'està fent d'una manera impecable de poder oferir a la comunitat sorda doncs, aquesta traducció de les activitats en llengua de signes, però el fet de que en aquest cas sigui una persona de la comunitat que és sorda, que és historiadora de l'art i que és arqueòloga, doncs porta una riquesa en la visita perquè és una visita pensada única i exclusivament per ells en el seu llenguatge i no com una traducció de la visita que condueix un altre guia del museu.
Perfecte. I aquesta proposta d'on neix?
Neix d'un acord de col·laboració entre el MEF, que és un museu d'art medieval que està a Vic, i l'agrupació de sords de Vic i Comarca. Vam començar un acord doncs, per establir una col·laboració que fos constant per introduir doncs, la interpretació en llengua de signes en activitats que fa el museu, de manera que trimestralment puguem oferir una visita que es diu Visió Romànica, en la qual sempre podem comptar amb aquesta traducció d'un intèrpret en llengua de signes, i d'alguna manera, fruit de la casualitat, doncs va sortir la possibilitat de que hi havia aquesta persona, la Marta Periques, que és una noia recentment llicenciada en arqueologia i en història de l'art, i que va semblar doncs, que el més interessant seria justament això, poder fer una visita preparada per ella, amb el suport del servei educatiu del museu, perquè és una persona que encara no ha començat a fer visites i, per tant, l'hem ajudat en la seva formació com a guia per tractar el públic i també per fer el contingut de la visita, que és una visita que és especial, que es diu parlar amb les mans, el llenguatge de l'art medieval, que el que volem és aproximar-nos a la càrrega simbòlica del gest en l'art medieval, doncs a través de les mans.
Perfecte, Carme. I ja per últim, aquesta proposta no es podrà veure durant un dia, el diumenge 26 de setembre, coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Sordes, oi?
Exactament. Hem fet una proposta oberta a la comunitat sorda de fer aquesta visita a la una del migdia, però degut doncs, a l'interès que ha despertat, hem obert una altra segona visita a les 11 del matí, en la qual hem donat preferència als associats de l'agrupació de sords de Vic i Comarca, i a partir d'aquest moment doncs, és una visita més de les que ofereix el museu i que qualsevol grup pot demanar-la per fer-la en altres dies i altres hores.
Perfecte, Carme, doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Palma, déu-n'hi-do, entrevista, eh?
Déu-n'hi-do, ha donat de sí.
M'ha agradat això.
T'ha agradat?
Sí. Ara ens vols parlar també d'abusos, eh?
Ai, havia dit una cosa jo. No. Aquesta notícia...
D'abusos.
Aquesta notícia també t'agradarà. Jo no sé si ho sabies, però ja es pot travessar tot Barcelona en tan sols 20 minuts, Joan.
20 minuts.
Ho sabies, això, o no?
No crec, això, 20 minuts.
No t'ho creus?
No.
Doncs hauràs d'agafar l'X1, la nova línia de bus express de TMB, per travessar ni més ni menys que de la plaça Francesc Macià a la de Glòries, com et deia, en 20 minuts.
Farem una cosa. Portarem un dia la Sílvia amb el micròfon, al bus, i comptarem, aviam si tarda 20 minuts.
Pots fer la secció des d'allà, no?
Per què no?
Crònica en directe.
Per què no?
A l'X1 Bus Express.
Abans d'acabar cultura, però tu ets de les que porta cascos al bus o no?
AirPods, una moderneta.
AirPods, perdoneu, eh? Que és allò sense cable, eh? Pels que són vells.
Són cars, sí,
els
són cars. Des de ja la peixera ens confirmen que són cars, però és un invent que és màgic, vull dir, no tens cables, no hi ha res que et molesti, només has de pensar en no perdre'ls, si I pot ja ser, està. I ja està.
Va, acabem doncs amb música avui.
Com sempre, no, Joan? Sí. T'encanta que acabem
molt,
amb música.
Molt.
Bé, no només és que m'agradi posar cançons així com per emplenar coses, sinó és que, com hem dit, després de la trista història del kebab, no?, que els oients es mereixen acabar amb bon sabor de... amb bon gust, no? I amb bon gust portem la cançó de Maria Arnal i en Marcel Bagés, que es diu Meteorit ferit, i que precisament ahir guanyava el Premi Cerverí 2021 a la millor lletra de cançó en català, que bàsicament van ser els mateixos oients de Catalunya Ràdio i DICAT els que van escollir la cançó d'aquest duet entre les 8 candidates.
Gràcies, Alma.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.
L'entrevista.
Cinc minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda. Mirina, ahir vam conèixer la notícia de que un dels tres encausats i condemnats per l'atemptat de les Rambles a Barcelona ha sortit en llibertat provisional després de complir la meitat de la condemna, és a dir, 4 anys, i després de presentar recurs a la sentència. Saïd Ben Yaza va ser condemnat per col·laboració amb organització terrorista, falsejar documentació i deixar la furgoneta de feina per transportar els explosius. La llibertat provisional, però, s'hi inclou mesures com la retirada del passaport, la notificació per canvi de residència o la prohibició de sortir del país. Per tot plegat, l'important, com sempre, són les víctimes i com han rebut aquesta notícia després d'un judici que no va acabar d'agradar. Robert Manrique, assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració Afectats per Terrorisme. Què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda. Sí, ja.
Dèiem ara, llibertat provisional per Saïd Ben Yaza. No sé si has pogut parlar amb algunes de les víctimes del 17 d'agost del 2017. Com estan?
Oh, i tant. Des d'ahir a la tarda ha estat un no parar, sobretot de reconfirmar, de tornar-los a explicar el que a moltes d'elles ja els havíem explicat després de sortir la sentència del dia 27 de maig, amb una trobada que van tenir el diumenge següent, no?, amb moltes víctimes aquí al despatx. Aviam, la sensació que n'hi ha és una barreja d'impotència i d'incomprensió. Estan decebudes, però com a mínim també hem tingut avantatge, si es pot dir així, de que hem tingut més de 4 mesos per poder-los explicar que això podia passar. Aleshores, no és una sorpresa, no ha estat una sorpresa, però sí ha estat una situació que evidentment costa d'entendre, però malgrat tot la llei diu que aquest individu amb 8 anys de condemna pot sortir amb la meitat del compliment. Avui fa 4 anys que va ser detingut, doncs aleshores és el que diu la llei. Una altra cosa, evidentment, que ens agradi, no?
Fem una cosa, Robert, perquè també el tenim en línia. Javier Martínez, què tal? Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bé. Hola, bona tarda, gràcies. Hola, soy Robert. Maestro, una abraçada.
Muy fuerte, compañero.
En Javier, recordem-ho, per qui no se'n recordi, pels oients que ara mateix no el visualitzin, que segur que sí, recordem-ho, és el pare d'en Xavi, el seu àngel, com sol dir, que va perdre la vida a l'atemptat de Barcelona. Javier, com estàs després de saber una notícia com aquesta?
Bueno, pues mira, a veure, com bé ha dit el senyor Robert, ja ho sabíem, o ja després del judici hem parlat moltes coses, hem vist la situació del judici, que va sortir, que no va sortir, que van parlar, i ja sabia o veien que podia passar això. O sigui, de fet, el jutge va dir que totes les proves que portaven al cas o totes les coses noves que volien investigar, no les volia investigar perquè si passaven més de 4 anys passava aquesta situació. Se tindria que fer fora aquest nano perquè passen 4 anys en preventiva i si no hi ha sentència ferma, llavors sortirien al carrer. Llavors el jutge em va dir que no volia investigar res més ni res més perquè el que volia és que estiguessin a presó. I això és el que va contestar el jutge en poques paraules. No,
no sé qui dels dos m'ho pot contestar, això, però es pot recórrer la decisió de l'Audiència Nacional? I si és així, recorrereu aquesta decisió?
Nosaltres ja hem fet un recurs, però clar, un recurs de la sentència primera. Uh-huh. Clar, si fossin tan ràpids per aquesta sentència com per altres coses, ja estaria feta la sentència, el recurs ja estarien, ja han parlat, ja han dit alguna cosa, però bueno, des que va acabar el judici fins ara no han fet res, ni fiscalia, ni el jutge, ni res. Per això aquest nano ha sortit al carrer, que és el que el jutge deia que no volia. Clar, aquí ha canviat molt una cosa. Una cosa és que siguin assassins, o col·laboració d'assassinat, i una altra cosa és que no siguin assassins. Aquesta paraula fa canviar totalment tant la condemna com la manera d'actuar amb aquest senyor, no? Clar, això el senyor Robert Manrique t'ho podrà explicar millor, perquè, per exemple, col·laborador de banda armada d'ETA, aquesta gent han complert gairebé tota la condemna o al País Basc han fet, bueno, el tema terrorisme, bueno, aquesta gent han anat a presó, estaven 14, 15, 20 anys, col·laborador. Però, clar, aquí tenim un col·laborador d'un atemptat terrorista amb víctima mortal i sembla que no és el mateix terrorisme o la paraula no la mateixa o sembla que la llei pues, està escrita així i jo crec que està molt malament aquesta llei. Crec que s'haurien de mirar. Bueno.
Robert.
Bueno, primer dir-li al Javier que em fa molta gràcia que em digui senyor Robert.
A mi també, perquè sé que us coneixeu i que sou amics gairebé íntims, ja.
I tant, des de vostre aquells 5 minuts que el Javier està en plan molt educat. Bueno, però dit això, aviam, el Javi ho ha explicat perfectament. És a dir, malauradament, amb aquests individus se'ls va condemnar, però no pas per assassinat. És a dir, no pas pels fets d'assassinats que van cometre els seus companys, ni tan sols tampoc pels més de 300 ferits que surten a la sentència. Clar, malauradament, si els haguéssim assolit, haguéssim aconseguit que els condemnessin per assassinats, doncs imagineu-vos, 16 assassinats a 40 anys cada un i els 300 i escaig de ferits, depenent de cada gravetat de cadascun, estaríem parlant de milers i milers d'anys de condemna, que com a mínim haurien d'estar 40, repeteixo, 40 anys de presó sense sortir. Malauradament, el tribunal no va creure que aquests senyors fossin tan assassins com la resta dels seus companys, que ja són morts, i aleshores, clar, els condemnen per unes qüestions que són delictives, però que malauradament no arriben a la quantitat de gravetat del que van fer els seus amics. Això que comporta? Pues que els dos primers, per exemple, encara estiguin a la presó per molts anys, perquè estan condemnats a més de 40 anys cadascun, però malauradament el Said Ben Yadza l'està condemnat només a 8 anys, doncs pot sortir tot just avui que es compleix la meitat de la seva condemna. Amb el tema dels recursos, home, aviam, nosaltres tenim molt clar que quan la sentència sigui ferma intentarem que aquests 4 anys de condemna que li falten es pugui complir a la garjola, només faltaria, però és complicat. El que sí que es pot fer és demanar unes mesures cautelars, per exemple, com molt bé heu dit al principi, doncs té prohibit sortir del país, té que entregar el passaport... Bueno, es poden demanar algunes coses més, com que seria, per exemple, no sé, que vaya cada setmana a firmar en la comissaria... Però, bueno, fem el que fem, malauradament la normativa diu que aquest individu pot sortir, com a mínim, fins que hi hagi sentència ferma. Quan la sentència sigui ferma, doncs, evidentment, tornarem a la càrrega, aviam què podem aconseguir contra ell.
Abans ens ho explicava el Robert, també ens ho explicava en Javier, diverses associacions de víctimes van demanar ja, després d'aquella sentència del 27 de maig, que els condemnats per pertinença a organització terrorista siguessin considerats també coautors de delictes d'assassinats comesos pels seus companys de la cèl·lula que van morir. Aquell recurs segueix en marxa a dia d'avui? Quin és el seu procés?
Sí, sí, està clar. Està en marxa, està pendent de resolució per part de l'audiència, i hem d'esperar. O sigui, aquí estem parlant d'una qüestió que és una llàstima dir-ho així, i el Javier està fart d'explicar-lo correctament i com ho fa sempre amb una claretat absoluta, però malauradament aquest atemptat ha quedat com una mica en les tinieblas de la jurisdicció, és a dir, de la justícia, no? Estem veient com el contenciós administratiu, com l'audiència, com els tribunals suprems, fins i tot, estan fent notificacions constantment amb 3, 4, 5 dies, amb una setmana de marge, els temes que tenen que veure, per exemple, amb la pandèmia, que està molt bé, que si els bares tenen que abrir, no tenen que abrir, que si aquí hi ha comunitat autònoma, tiene más derecho que la otra a abrir por las noches, mil coses d'aquestes, que ho estan fent constantment, i en canvi, per un atemptat, repeteixo, amb 16 assassinats i amb 345 víctimes, pues ho estan prenent amb una calma que evidentment molesta, no? Molesta. Però Javier... funciona així.
Javier, deixa'm-ho preguntar-te a tu per això, perquè el judici, que va ser fortament criticat, tu vas ser un dels més crítics perquè no va acabar d'esbrinar, no deies tota la veritat darrere dels atemptats. El judici, però, de què va servir per tu, Javier?
Bueno, en principi servia perquè aquest nano que estiguessin a la presó. No servia per altra cosa, perquè la veritat no l'han volgut saber ni han investigat ben bé tot. Mira, pensa, explicaré un detall només un detall. Esclata la casa d'Alcanar i surt una furgoneta de la casa d'Alcanar. Tot el veïns van veure una furgoneta. Aquesta furgoneta la conduïa alguna persona. aquesta persona sortia d'aquella casa. Per tant, hi ha alguna persona més en aquesta cèl·lula. O sigui, la cèl·lula no està desarticulada totalment. I alguna persona conduïa aquesta furgoneta. Això seria un dubte raonable, ¿vale? Deixem ja de banda moltes més coses que sabem i moltes coses que tindrien que demostrar o que hem intentat demostrar al judici que no, no ens han deixat. I ara tinc una cosa personalment com em sento jo com a víctima o com a pare d'una víctima, no, però no soc víctima. Com a pare d'una víctima, tinc una cosa. Tinc amics i tinc nois que coneixo que per tallar un peatge i aixecar una barrera o fer coses d'aquestes, es volen ficar a la presó 4 anys. ¿Vale? Aquest és el mateix nivell que aquest nano que ha sortit avui. O sigui, un nano que va comprar l'arma homicida, va ajudar a comprar un arma homicida, perquè amb la fogueta van matar un meu fill, amb la fogueta volien fer una rucada molt grossa. O sigui, pensem una mica, estem parlant d'una paraula que es diu terrorisme, i l'altra paraula, no sé, l'altra delicte és que són, o sigui, crec que la justícia s'ho hauria de mirar molt, perquè és un tema molt seriós, crec que és molt seriós, perquè gràcies a Déu no passa gaire sovint, però estem parlant d'un tema molt seriós que s'hauria d'investigar molt, i aquest nano que surt tan tranquil, possiblement si hagués parlat i hagués dit el que sap de veritat, perquè no van parlar ningú dels que queden viu, haurien sabut quina persona més havia aquesta cèl·lula, quina persona havia el dia de l'explosió de la casa Alcanar, o quines més persones estan implicades en això, no? I ja no dic persones que volien fer alguna cosa, sinó una mica més amunt, qui va manar tot això? Clar, aquesta és la indignació, o aquest és el motiu de que jo no volia parlar, perquè, bueno, parlar perquè està el Robert i perquè, mira, m'he trucat vosaltres, però en veritat, qualsevol persona normal i corrent pot entendre que per aixecar un peatge es fiquin quatre, o pujar un cotxe de la Guàrdia Civil es fiquin no sé quants anys de presó, i per un senyor que ha fet terrorisme, que ha ajudat a fer un atemptat, que han mort persones que volien fer encara més mort, aquest senyor compleix aquests 4 anys, i com que en torni, si torna a la presó, li donaran tot ese grau. Perquè com no s'assassina ni res, jo no estic dient que aquest nano va matar ningú, ni els altres. No està demostrat que matessin ningú, però estaven fent el mateix que els altres i sabien el mateix que els altres.
Javier, si t'entens bé, si t'entens bé, com a pare d'en Xavi, per l'administració tu no ets víctima de terrorisme?
No, jo sóc el pare d'una víctima. Jo tinc dret a una administració que ja em van donar i em van tractar psicològicament, em van tractar una mica la meva família perquè vaig sortir al FAC i vaig dir que passaven les persones que hem perdut un fill. Però jo no sóc víctima. La víctima, això t'ho dirà el senyor Robert, el Robert t'ho dirà que tens que estar davant de l'atemptat o estar allà. Si no estàs allà, no ets víctima.
Robert, tu que en saps un tou de tota la qüestió, no sé si dir malauradament, recordem que Robert Manrique el 1987 treballava a Hipercor i li va enganxar tot el que coneixem com l'atemptat d'Hipercor que va perpetrar la banda terrorista d'ETA. Robert, a dia d'avui segueixen oblidades les víctimes del terrorisme a casa nostra? Jo dic perquè sempre és una qüestió que sempre has volgut reivindicar.
Absolutament. Absolutament. O sigui, pensa que avui és dia 22, ara poso un exemple molt recent. Abans d'ahir, dia 20 de novembre, es van complir 44 anys, només 44 anys de l'atemptat de l'extrema dreta contra la revista El Papus. I encara n'hi ha 12 víctimes que no hem pogut localitzar. I ens consta que el Ministeri no les ha buscat mai, el Ministeri d'Interior. Amb el cas dels atemptats que estem parlant a l'agost del 17, estem atenent a 230 persones, però a la sentència apareixen 345 ferits. I la pregunta està que cada cop que trobem amb alguna d'aquestes persones, ens diuen que som els primers en contacte amb ells. Aleshores, això vol dir que l'administració falla. L'administració està cometent les mateixes errades fa 44 anys que avui. És trist de dir-ho, perquè el normal hagués estat que això avancés i que tinguéssim la seguretat que l'administració competent es preocupa de buscar les víctimes, però clar, quan el propi Ministeri d'Interior el dia 17 d'agost, ara fa un mes i escaig, va ser capaç de dir, després d'una roda de premsa que vam fer nosaltres des de la UABAT, va ser capaç de dir que ells no tenen que assistir a les víctimes hasta que la sentència es firme, això va dir un portaveu del Ministeri d'Interior molt enfadat amb la nostra roda de premsa, dius, m'esteu explicant que aleshores una víctima del terrorisme no mereix ser assistida per l'administració competent fins que n'hi hagi un judici i la sentència sigui ferma? Això és polític, això no té cap sentit. I aleshores, abundant amb el que deia el Javier té tota la raó. Pel Ministeri d'Interior, que aquí hem de fer la diferència, pel Ministeri d'Interior, el Javier i la Sílvia, la mare del Xavi, són víctimes, en el cas de la Sílvia, sí, perquè ella estava al lloc dels fets, però el Javi no, perquè no estava al lloc dels fets. Però per primer cop en la història del terrorisme a Espanya, tenim una sentència, que és la dels atemptats d'agost del 17, on es reconeixen a les persones que porten, malauradament, algun tipus de seqüela psicològica per presenciar un atemptat, i se'ls reconeix com a víctimes. I han fet un gran pas. El jutge Guevara, amb el tema penal, entenem que s'ha quedat curt. Amb el tema de les condemnes, entenem que s'ha quedat curt. Però en el tema de l'assistència a víctimes, està donant un reconeixement a certes persones que fins ara mai s'hi havia donat. Fins i tot, el Javier ho sap perfectament, ell apareix a la sentència també, els seus pares, és a dir, els avis del Xavi, el senyor Antonio, que malauradament ja és mort, i la senyora Paquita, apareixen també a la sentència, cosa que fins ara era impensable. Bueno, mica en mica anem aconseguint coses, però clar, quan el Ministeri et diu que ells no tenen que buscar a nadie hasta que la sentència sea firme, pues que no té cap sentit, no es pot agafar per... No, que no té sentit, és impossible d'entendre.
10 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Javier, jo suposo que t'ho han preguntat 3 milions de vegades, però jo no puc deixar de preguntar-t'ho un dia com avui. Es pot arribar a perdonar després de tot?
Bueno, això és una cosa molt personal. O sigui, jo penso i tinc la convenció de que el que ha fet una cosa, faci el que faci, ho ha de pagar. O sigui, si tu fas un delicte, fas una cosa, ho has de pagar. I això et dona temps de pensar el que has fet, no? Si això era una cosa. Tindre odi, jo crec que l'odi no et deixa viure. Si jo tingués odi per aquest nano, tingués odi per tota la gent que... És que no viuríem. O sigui, seria una cosa, jo que personalment... Perdonar, no, bueno, això de perdonar és una altra paraula, són coses diferents. Però t'explicaré una cosa molt, molt simple, molt ràpida també, lligant una mica el que ha dit el Robert i tot això. Mira, si són assassins, aquest nano, o eren col·laborador d'assassinat, l'Estat tenia que indemnitzar les víctimes, ¿vale? I jo t'explico, indemnitzar les víctimes significa les mortals donaven el que sigui, que ja ens hem indemnitzat, i sobretot donar atenció a moltes víctimes que no han tingut atenció i que no... Però l'atenció aquesta no et donen diners a tu. Ho dic perquè ho sapigueu. O sigui, la diferència entre ser assassí o no és que l'Estat t'indemnitza o no indemnitza. En aquest cas, no indemnitza a ningú, ¿vale? Llavors, parlen d'indemnització que toquen perquè has patit el que has patit, però el diner no t'ho donen a ti personalment. Et donen 3.600 euros d'atenció a les persones que van estar allà i van viure el que van viure, ¿vale? Vale. Llavors, estem parlant de diners. Estem parlant de que aquest judici era o paguem o no paguem diners per atendre aquestes víctimes, ¿vale? Jo et diré una cosa personal. Hi ha bastant diners a la Generalitat, al govern espanyol, al món, perquè em donin diners per treure el meu fill de mitjo viu? No, ja no hi ha diners per això. Per això nosaltres, les víctimes, moltes vegades no demanem diners. Demanem que del primer minut 1 fins ara, 4 anys, tinguem una atenció com Déu mana. I amb això també et diré que aquí, a Catalunya, la Generalitat de Catalunya no té encara cap oficina ni cap telèfon per atendre quan la meva filla té somni o quan jo estic enfonsat per tocar i dir estic molt malament, necessito parlar amb vosaltres, he tingut un son i la meva filla està patint, perquè la Marina va viure tot l'atemptat i ho té dintre. Això se'n diu estrès postraumàtic i no sabem quan li sortirà. Necessitem algunes persones que estiguin allà perquè quan estem molt malament i patint com avui o com ahir amb aquesta resolució judicial, amb aquestes coses, tindre alguna persona que us tracteu com a mínim per parlar. I això a Catalunya, per desgràcia, no tenim res. Saps el que significa res? I ja, per desgràcia, ja el País Basc. Hi ha lleis a Andalusia, hi ha lleis a Aragó, hi ha lleis de terrorisme a Extremadura, hi ha lleis de terrorisme a tot arreu de cada comunitat, però a Catalunya no tenim res. M'agradaria que Catalunya tinguéssim alguna cosa si volem ser un país tan bonic i tan modern.
Robert Manrique, assessor de la UABAT, Javier Martínez, moltíssimes gràcies per sempre que us truquem a atendre aquesta casa a Radio Estel. Molta força, ànims i una abraçada a tots dos. Que vagi molt bé.
Gràcies, que vagi bé.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en la opinión de Josefa.
¿La mía?
Sí, sí, diga Josefa.
Anda, voy a salir en la radio.
Claro.
Mira tú qué bien. Pues voy a decir que quiero ahorrarme unos duros.
Hecho. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los seniors tienen un 25% de descuento sobre cualquier precio disponible, cualquier día de la semana, con la tarjeta dorada. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Eurometa e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Sis minuts i mig i arribarem a les 3 de la tarda. Canviem radicalment de qüestió perquè el proper diumenge, marcat dins dels actes de la celebració de la Mercè a Barcelona, Amnistia Internacional ens proposarà un itinerari fotogràfic i audiovisual sobre el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual i que podrem veure al Centre Cívic La Farinera del Clot. En parlem de tot plegat a aquesta hora amb Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional Catalunya. Dani, què tal? Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, què tal?
Dani, deixa'm preguntar-te d'on surt una iniciativa com aquesta i en què consistirà.
Bé, nosaltres a l'octubre del 2020 ja vam llançar un informe on denunciàvem, un informe que es diu Cadenes Invisibles, on denunciàvem justament el problema de la identificació de les víctimes de tràfic a Espanya, no, a l'estat espanyol. I per tant, això, aquesta activitat és una de les activitats que forma part, diguem, d'aquesta campanya. Llavors, bé, des de l'Associació de les Festes de la Mercè, que hi col·laborem ja des de fa pocs anys, el grup d'activistes de Barcelona, doncs va proposar aquesta acció de sensibilització justament per acostar a través de fotografies i de vídeos doncs una mena d'itinerari fotogràfic perquè qui s'acosti a la Farinera, que és on es farà aquesta activitat, al barri del Clot, doncs pugui entendre millor què és el que passa o què és el que ha de suportar una persona víctima de tràfic de persones, no? Que malauradament és un fenomen que existeix a l'estat espanyol però que es coneix poc.
Suposo que teniu xifres, Amnistia Internacional, de persones sotmeses a explotació sexual, no? És a dir, alguna cosa em fa pensar que no estem parlant de poques persones afectades.
No, no parlem de poques persones, però tampoc no tenim unes xifres molt clares, perquè, paradoxalment, doncs, des de l'estat espanyol no es donen dades desagregades i, per tant, no tenim unes xifres molt globals, però poc concretes, no? Sí que sabem que hi ha aproximadament unes 70.000 persones que el govern espanyol identifica en situació de risc de caure en tràfic de persones, però d'aquestes el govern només en reconeix o en identifica formalment només un miler, no? I, per tant, jo diria que una de les característiques més importants quan parlem de tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual és la invisibilitat. És a dir, que estem parlant d'un fenomen molt ocult, un fenomen, evidentment, delictiu, que afecta moltes persones, el 99% dones i nenes, per tant estem parlant d'un sector molt concret de la població, però no es coneix, no? És molt subterrani, és un fenomen molt subterrani. Justament per això la nostra campanya es diu Cadenes Invisibles, el que volem és trencar una mica aquesta situació, denunciar doncs, que tot això ha de ser objecte de l'acció del govern espanyol, és a dir, que treballin molt més amb les entitats que ja treballen aquesta qüestió, amb les administracions autonòmiques, coordinar-se molt millor per fer aflorar doncs tot aquest problema i abordar-lo de la manera que toca, de la manera que cal.
Tenim poc temps, Dani, però sí que volia preguntar-te, perquè segurament teniu vosaltres la sensació més que ningú, fins a quin punt vivim aïllats de realitats tan crues com aquesta?
Força, no? Justament el que diem nosaltres és això, no? Cal identificar les víctimes de tràfic, cal donar més dades i sistematitzades per tal de corregir aquestes situacions, aquests dèficits d'estadístiques oficials que tan mal fa a l'hora d'abordar un problema per part de les administracions públiques, establir mecanismes adequats d'identificació de les víctimes i coordinar-los, no? Hi ha una xarxa espanyola contra el tracte de persones, de la qual Amnistia Internacional en forma part, juntament amb altres entitats, doncs demanar a les autoritats i a les institucions públiques que abordin aquesta qüestió, que és una qüestió, com dèiem, soterrada i que fa patir moltes persones i que necessita un tractament, no?, un abordament. I justament en el marc de la Mercè, no?, que és un ambient més festiu, el que nosaltres volem justament és que això surti a la llum, que la ciutadania que s'apropi en aquesta activitat que organitzem en el marc de la Mercè, doncs, pugui entendre millor l'abast del problema, pugui entendre millor la situació, sobretot de patiment ocult que pateixen, no?, aquestes persones que estan sotmeses a aquesta pràctica.
Ens queda res, un minutet, i Dani, si et sembla bé, trucarem la setmana que ve i acabarem de parlar de tot això, però és que avui et volia preguntar més per la vacunació, perquè precisament des d'Amnistia Internacional denuncieu a través d'un informe que pel que fa a la vacunació contra la Covid s'està vulnerant drets humans, no?
Sí, el que apuntem directament és a les empreses farmacèutiques, no?, que estan desenvolupant aquestes vacunes contra la Covid, però que considerem que estan alimentant una crisi de drets humans gairebé sense precedents perquè es neguen a participar en qualsevol iniciativa per distribuir globalment les vacunes a aquells països que ho necessiten més. Menys del 10% de la població de països amb renda baixa o renda mitjana baixa
estan totalment vacunats davant del 55% de la població dels països rics, i fem una crida, no? Fem una crida a aquestes grans empreses perquè reaccionin, perquè reparteixin 2.000 milions de vacunes fins que acabi l'any, és a dir, aquests 100 dies que queden per acabar el 2021, i que realment compleixin els seus compromisos de drets humans. No podem sortir d'aquesta crisi només una part de la població mundial, hem de sortir tots plegats. O ens vacunem tots o no sortim, no? I aquesta és una cosa que, un concepte que crec que haurien d'entendre les empreses farmacèutiques que estan fent negoci i benefici privat del dolor, no? I d'una cosa tan greu com és la pandèmia.
Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Si voleu veure aquesta exposició, per cert, a la Mercè el proper dia 26, no us la perdeu al Centre Cívic La Farinera del Clot. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. En tornem a parlar de tot plegat i del sistema de vacunació. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Menys de mig minut, ja arribem a les 3. De seguida s'hi posa Toni Marín al capdavant dels micròfons de Ràdio Estel amb el Tot anirà bé. Nosaltres hi tornem demà amb més informació a partir de les 2 del migdia. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.